Foggy, Ivan, ara que escoltàvem a Jan Urban parlar de Robert Lewandowski, us pregunto pel polonès, com el veieu? Suplent
el Urban o Lewandowski?
No, Lewandowski suplent en els tres primers partits de Lliga amb el Barça.
Són de la mateixa quinta, no? Primer...
Pràcticament.
Home, ja està... Deu tenir més de 60 anys, no, Urban?
Sí, Jan Urban...
Home, va fer, sí, li va fer 3 gols al Madrid l'any 90-91. Sí, crec que el 91 va ser.
60, no sé, 60 i...
Perquè Johan el volia fitxar per, la temporada de la Copa d'Europa. Va ser un dels que va sonar per reforçar el Barcelona la temporada que va guanyar, que va guanyar la primera Copa d'Europa. Jo Lewandowski el veig, home, evidentment, un any més que la temporada passada, és una obvietat. Ja era senyor gran la temporada passada i era una mica més gran, però... Crec que les seves estadístiques en el darrer exercici penso que l'acrediten per seguir estant. Crec, i a més ell va fer unes declaracions a Polònia en les quals deia que és conscient que aquesta temporada haurà de gestionar més la seva participació. Si ell això ho entén, ho assumeix i ho accepta, penso que és una molt bona notícia pel vestidor, perquè difícilment trobaràs un davanter centre golejador com Lewandowski i un davanter centre capaç d'intimidar com intimida Lewandowski. Això n'hi ha molt pocs, 2 o 3 al mercat, i no està al mercat. És a dir, parlo de Haaland, per exemple, és un jugador que ara mateix el Barcelona no es pot permetre anar per ell. Hi ha Julián Álvarez, que està a l'Atlètic, aquest sí que el Barcelona podria anar per ell, però poca cosa més hi ha al futbol que tu puguis, que puguis trobar amb la capacitat d'intimidació de Lewandowski. Per tant, jo crec que molt aprofitable el Barcelona, sempre i quan ell assumeixi que no podrà fer tants minuts com la temporada passada.
De cara a diumenge, Ivan, clar, Lewandowski, portem 3 partits de Lliga, el primer va ser suplent, no va jugar perquè estava lesionat, i els altres dos ha estat suplent. Ve de jugar amb Polònia, Ferran ve de jugar poc amb Espanya... Què creus que farà Flick diumenge? Seguirà apostant per Ferran o posarà Lewandowski?
Jo, Lewandowski titular.
Sí?
Sí, home, escolta, sí.
És el que faries tu, però creus que és el que farà Flick també,
Jo crec que sí. O sigui, si ha pogut jugar en Polònia i el jugador ja ha agafat una mica de ritme... I... Sí, jo entenc que Lewandowski té una edat, però és que té una edat... O sigui, des que va arribar, que li estem tirant encara la seva edat. Però l'any passat, com bé deia en Joan, va fer una gran temporada i va fer 42 gols. 42 gols.
42 gols.
És que clar,
sí, sí, 42 gols. Anotacions.
42 gols en una temporada és una bestialitat. Doncs Lewandowski, amb l'edat que té, els va fer. Jo l'estic trobant a faltar. Aquesta temporada l'estic trobant a faltar. Perquè és que és un davanter centre amb qualitat i talent per jugar al Barça. I no sé qui hi ha al darrere per fer-ho. O sigui, no, per mi no té relleu
ara mateix. El Tauró!
No, per mi ara mateix Lewandowski no té relleu. O sigui, Ferran Torres va venir per ser extrem. I és cert que com a davanter centre ha fet més gols ja que com a extrem, perquè també ha jugat molts minuts allà. I no se li pot retreure res a Ferran Torres. Però no és Lewandowski, no és Julián Álvarez, no és Haaland, no és un davanter centre. D'aquests que dius... per jugar un equip top com el Barça. Jo l'estic trobant a faltar allà i crec que el trobarem a faltar en el futur, a Lewandowski. Són 4 anys.
Perquè descarteu que se li pugui oferir un any més o alguna cosa així?
Seria una gran notícia que el Barça es plantegés oferir-li un any més, perquè voldria dir...
La cara del Puig.
No, sí, no, ja.
Si heu vist el vídeo, ja està.
Jo no ho sé si li oferiran, però si el Barça es planteja oferir-li un any més, serà precisament perquè la temporada de Lewandowski ha sigut boníssima, per tant, seria una bona notícia. No ho sé. Jo crec que no, també per un tema econòmic. O sigui, Lewandowski cobra molts calés. Aquesta última temporada em sembla que va cobrar, no sé si són 32 bruts, una cosa així.
36, bueno, muchos goles, muchos dineros.
Aquesta temporada, 26 bruts.
La penúltima, 32.
Són 13 anets. Són molts calés. Ara, si vols un substitut, li hauràs de pagar el mateix,
Jo, veus, jo posaria el Tauró contra la València. I posaria el... A més, sempre li fa gols al València, el Tauró. I posaria Lewandowski a Newcastle, que és el dijous, proper dijous. Allà li oferia...
La Champions.
Jo aquest diumenge tornaria a posar a Ferran, perquè crec que ho ha fet bé els partits que ha jugat. No va marcar l'altre dia, però no crec que fes un partit especialment dolent. És a dir, no crec que fos el pitjor del Barcelona, ni molt menys, el darrer partit de Lliga. I jo demà passat jugaria amb el Tauró.
5 minuts passen de 1:15. Avui, penúltim entrenament del Barça, abans de rebre el València en aquest partit de diumenge al Johan, sense Gavi, que ho han explicat els companys de l'Esport. Avui ha estat reunit amb els metges, juntament amb el seu pare i amb el seu representant, Ivan de la Peña. Ens diuen des del Barça que ha estat una reunió de seguiment per saber com evoluciona de les molèsties al genoll, però que de moment seguirà amb el tractament conservador. Per tant, per ara el quiròfan, de moment, no està sobre la taula. Ja us vam explicar que el temps que es donaven els metges del Barça era de 3-4 setmanes per veure si aquestes molèsties desapareixen. Balde i De Jong també seran baixa per aquest partit de diumenge. I si es compleix la previsió, com ja vam dir fa setmanes aquí al Que t'hi jugues, la idea és que Marc Bernal rebi l'alta mèdica, que seria una gran notícia per aquest partit contra el València. Adrià Soldevila, què tal? Bon dia.
Bon dia, com estem?
Del tema estadi, per diumenge el Johan, tenim ja el nombre d'entrades que han demanat els socis? Tenim
no.
alguna xifra?
Vaig a fer un refresh, però no.
F5 aquí també, no?
Sí, aquí hi ha un altre F5. De moment el que ens diuen del club és que el sorteig ja s'ha fet. Hi ha hagut unes 7.000 peticions, que no vol dir entrades, eh?
Clar, 7.000 peticions.
7.000 peticions de socis que...
Cada petició...
Hi pot haver-hi entre una i quatre entrades en aquesta petició.
Vale.
Entre una i quatre, per tant...
Normalment en són dues, més o menys.
Sí, a la gent li costa anar sol al futbol. A mi m'agrada, anar sol, però hi ha gent que li costa anar sol al futbol.
O al cinema.
Acompanyat.
És millor anar sol sempre.
A mi també m'agrada anar sol al cinema, sí.
Perdona, i si pot ser amb el cinema buit, millor.
Home, sí, sense, clar. Ets el típic que no t'agrada que mengin crispetes al costat.
Exacte. No, no, jo explico una anècdota.
Vale.
Hi ha un moment, jo sóc fanàtic de la trilogia Star Wars. El capítol 4, que és la primera que van treure, que la vaig veure ja a l'estrena, jo crec que l'he anat a veure 10 o 12 vegades al cinema. Hi ha un moment màgic, que és quan comença la fanfària, suposa. Hace mucho tiempo, una galaxia lejana, era sur la Star Wars... Aquest. És un moment màgic. Bueno, doncs...
Endavant amb l'anècdota.
Doncs, a la darrera vegada, la darrera pel·lícula que vaig anar... estava només vivint aquest moment, perquè els vaig dir a casa, només vull viure aquest moment, després, si voleu, me'n vaig. I just ve un fill de la gran
puta. Vale.
Disculpe, por favor. O sigui, arriba tard, ve on estic jo, que estic amb un puto racó, i em vaig posar un racó apartat de la meva família, apartat de tothom, perquè ningú em molestés. Pues em va donar pel sac. O sigui, em va esgarriar al moment. Al moment! Vull dir... Creix exponencialment els col·lectius que em podrien denunciar per delicte d'odi. Creix exponencialment.
Li hauries d'haver tallat el cap amb l'espasa làser.
Correcte. S'ho hauria merescut.
Hauria estat justificat.
Et va dir que era el teu pare, potser?
No, ho era. No.
Deies això, Solde, que...
Això.
De cara a diumenge hi ha 7.000 peticions. Jo soy tu padre.
Unes 7.000 peticions. El que dèiem, no vol dir 7.000 entrades, sinó, evidentment, bastantes més. S'ha fet ja el sorteig, però de moment no tenim ni la xifra d'entrades que s'han donat ni tampoc el número d'agraciats. No sé si m'explico.
El número del sorteig, no?
Sí, el número del sorteig. Del 3.000 al 9.000.
El número dels socis abonats que podrà veure el partit.
Però vaja, el que sí sabem és que el Johan estarà ple.
Sí, home, suposo. Diumenge. El que ens diuen és que encara no poden donar la xifra exacta d'entrades que han caigut els socis perquè hi ha compromisos que si es fan enrere... aquestes entrades de compromisos que no es faran servir seran per socis, també. El que no sé és el criteri que hi haurà llavors quan els compromisos diguin que no venen, qui seran els socis agraciats.
Clar,
no
suposo que els propers...
Els següents del sorteig, no?
Els següents del sorteig, m'imagino. Si conforme vagin alliberant-se, imagino que els que han quedat fora pels pèls, pum-pum, aniran entrant.
Suposo, però per dalt o per baix?
Per baix, per darrere. Sempre, el tall comença és el... Pum! Pum! Allà on hi ha el tall, allà és el número. Allà és el primer que entra.
Pel mateix ordre que es trien els que sigui poden anar, no?
Sí, però el tema... Ja ens ho explicaran.
Sí,
perquè,
ja ho explicaran.
Ja ens ho explicaran perquè no ho podem saber.
Anireu al Johan...
Jo hauré d'anar a treballar. Jo haig d'anar a treballar, estic acreditat per la crònica. Aprofito per fer una altra queixa.
Una altra?
Sí, sí. Que és... El Johan és un estadi que està molt bé.
Sí,
m'agrada molt. És bonic.
Molt bones.
És còmode. Crec que les jugadores del femení, quan tenen un partit de Champions, se senten prou arropades perquè el camp, el ser de poc aforament, s'omple amb certa facilitat. Reivindico que la gent vagi més a veure el filial, que mai està ple quan juga el Barça Atlètic, i això és vergonyós. Però sí vull dir que les cadires, les butaques de la tribuna de premsa, jo que estic una mica fondoncillo,
sí,
no hi puc entrar.
Ah, no?
Són molt estretes i giren, o sigui, són fixes.
Ah, són com les del
metro. No hi ha repicció. I és tremendo.
Són com les del metropolitano.
Hi ha molt poca distància entre la taula i la cadira.
Correcte. És horrorós. I entre cadira i cadira, perquè l'altre dia vaig estar al costat d'un company, no sé si dir el nom, perquè... Vull dir que està fondoncillo, també, per això. Ho puc dir de mi, però no d'un altre company.
Os ample, de hueso ancho.
És dos ample, exacte.
Vale.
i no hi havia... O sigui, havíem de sortir.
Ha dit és un os ample.
No podíem sortir.
Això era per gravar-ho, eh?
No, no, era un sketch. Era un sketch de Monty Python o d'algun grup d'aquests bons. Era impossible, no es podia sortir d'allà. Ni ell ni jo, bueno, hòstia, com ens fotem? Joan, puja. Company, no diré el nom, eh? Puja tu per l'altra banda, intenta... Horrorós, va ser espantós. Ai, el primer partit, el dia del Gamper. Doncs demà em tocarà, demà passat em tocarà patir això. Per lo demés, un estadi extraordinari.
Vale, envia un missatge al
Molt millor que Vallecas.
Sobre això de les entrades.
Sí.
Que diu que les entrades se sorteixen per cada zona que has demanat. Se n'han demanat moltes de les més econòmiques i se n'han demanat menys de la part de tribuna. Per la cosa, hi ha sorteig per cada una de les zones.
Jo he demanat tribuna. Per la meva dona.
Recordem que són de 42 a 78 euros.
Exactament.
Els preus, eh? Diumenge ve el València, que ha guanyat només un dels tres partits de Lliga que ha jugat en aquest inici de la competició, i diumenge hi haurà 290 valencianistes a la grada del Johan, perquè són les entrades que té el València, a 30 euros, recordem, a 30 euros les entrades pels aficionats del València. Chimo Masmano, València, què tal? Muy buenas.
Hola, què tal? Bon dia. Com esteu, companys?
Entenc, Chimo, que les entrades que tenia el València s'han esgotat. Les han comprat totes, a 30 euros.
Sí, en dues hores. Dues, tres hores les varen vendre perquè hi havia molta, molta afició que volia anar. Havia milers de persones que volien anar al camp, ja fora el Montjuïc, el nou camp, o sigui, el Camp Nou, o en este cas l'estadi Johan Cruyff. I quan varen veure que eren 300 entrades, varen volar.
Ha sigut una setmana on hem sentit diversos protagonistes del València queixar-se una mica de la incertesa de no saber on havien de jugar aquest cap de setmana. No? No sé si avui, a la roda de premsa de l'entrenador, que farà d'aquí molt poca estona, també serà un dels temes que sortirà, i per on pot anar el missatge del tècnic del València.
No, pues precisament portem dos dies que ens arriba informació de l'entorn de Carles Corberan, que està una mica cabrejat, perquè la gent ha parlat molt de les entrades, del Johan Cruyff, de tot el que envolta el partit, i ningú ha parlat de futbol, de la recuperació que sembla que varen veure davant del Getafe. Això sembla que fa un any, però fa dues setmanes, abans del paró de Lliga. I vol Corberan traure aquesta espineta que porta des de l'any passat, perquè, no oblidem, van ser 12 gols en dos partits, un de Lliga i un altre de Copa, en un partit en el que Corberan va renunciar a fer front al Barça perquè tenia dos partits molt importants davant dos equips que lluitaven com el València per no baixar a segona divisió, i va traure els partits que tocava, però aquests 12 gols li van fer una ferida molt gran. I vol treure-la, i creu que és possible guanyar al Barça, fer-li una mica de mal al Barça, i per això té disponibles a tots els seus jugadors, i està plantejant un canvi de cara, inclús de canvi de sistema, per a intentar matar el Barça a la contra.
Ep. I això què suposaria? Quin canvi intuir o quin canvi pot ser de sistema?
Porta tota la setmana, que en realitat són dues setmanes, en una defensa de tres, amb Diacabí al centre de la defensa, amb César Tàrrega, amb Copete, i dos carrils, que són Fulquier i Gallà. Això és una variant. Una altra és, va treballar molt la temporada passada, que és jugar amb una defensa de 4, en Fulquier de lateral dret, però Luis Rioja, en ocasions, en defensa, sobretot, es fica de carriler i Fulquier va al centre de defensa, el que és una defensa de 5, també. Siga una o siga una altra, jo crec que quan ataque el Barça, el València va defendre's amb 5 jugadors segurs.
Doncs veurem diumenge amb aquest València, que ve de guanyar el Getafe, però que només ha aconseguit una victòria en els 3 primers partits de Lliga. Veurem quina versió presenta l'equip de Carles Corberan. Chimo, una abraçada, gràcies.
Sempre un plaer parlar amb la bona gent. Una abraçada forta.
Igualment, el Chimo Masmano des de València. Adéu, Chimo. L'última hora del rival del Barça per aquest diumenge. Ens havia quedat pendent, Helena, a explicar exactament...
L'aigua amb gas, però, de beure aigua amb gas.
Aigua amb gas, això sempre. Vichy, què diu la UEFA després d'aquesta reunió del comitè executiu que van fer ahir a Tirana, a Albània, sobre el partit de Miami?
Sí, un comitè que va estudiar la proposta de la Federació Espanyola de jugar aquest Villarreal-Barça a Miami, també de la de la Federació Italiana, que vol jugar al Milan Como a Austràlia, a Perth, i en un comunicat la UEFA, Adri, explicava que han posposat la decisió, que la responsabilitat de la UEFA els obliga a tenir en compte molts factors i que abans de pronunciar-se volen fer una ronda de consultes per totes les parts implicades al futbol europeu, fins i tot especifiquen els seus aficionats. Recordem que fa un parell de setmanes Teferin va reconèixer en una entrevista a Politico que la UEFA no tenia massa eines legals per frenar aquests partits perquè les dues federacions ho veien bé, però de moment tampoc donen llum verda a la proposta i un cop la UEFA es pronunciï haurà de ser la FIFA qui dictamini si el Villarreal-Barça es podrà jugar o no a Miami.
Doncs veurem què acaba de ser
la consulta
FIFA.
És don Vito com lo ve, don Florenvito com lo ve vostè?
Malament.
Aquesta és la consulta.
Si aquesta és la consulta,
ja
malament.
Està, perquè aquí més falta consultar. Si ell mateix diu, les federacions ho veuen bé, no sé què, i no tenim eines, però ho vaig a consultar. Qui li has de consultar? Pues, collons, a l'emperador, a l'emperador del mal i de la galàxia, ja està.
Bueno, és que hay que velar por los aficionados.
Sí. ¿Qué
aficionados? Por los aficionados de todos, de los clubes más humildes.
¿De qué club?
Los aficionados de la madre, ya se velan así solos. Se velan así solos. En cambio, clubes modestos como el Villarreal, que al final detrás solo tiene un supermercado, pues...
Bueno, no es poco, ¿eh?
Bueno, es súper.
Però ara, una cosa. Jo crec que la Lliga, que tots els seus partits ja juguen en territori espanyol, vol fer com la Federació Espanyola, que també... Clar, la Federació Espanyola, la Supercopa d'Espanya es juga a Aràbia Saudita i encara seguirà jugant durant, em sembla que són 3 o 4 anys més. Aquí tothom vol una mica de pastís.
Sense cap mena de
dubte.
Però a part del pastís, és, tu estàs promocionant
és que recordem els palos de Piqué, doncs ara...
Val. Però a part d'això, que sí, que no ho discuteixo, a part de que el Barcelona i el Villarreal s'endurien una part del pastís, tu estàs promocionant la Lliga a un mercat que té molts milions de consumidors, com els Estats Units, i que per la incompetència del senyor Tebas durant molts anys, tot i que tu tenies a Messi i Cristiano Ronaldo, la Lliga espanyola, als Estats Units és secundària, per darrere de la Premier, que té moltíssim més seguiment i molts més ingressos que la Lliga. Doncs el que volen fer és promocionar-la, i el que ens ho tindrà beneficiat, en principi, és tota la Lliga espanyola. Ara no ho volem fer perquè no està el club de l'Església, el club de l'Exèrcit i el club del govern, doncs ja està, doncs endavant. Sí, això és el problema. L'única consulta que li queda fer en el senyor Ceferino és parlar amb Florentino, ja està.
Va, el que sí va decidir la UEFA ahir, per cert, que no ho he dit, és que la final de la Champions del 2027 es jugarà al Metropolitano, a l'estadi de l'Atlético de Madrid. Està per aquí l'Anna Palet encara, perquè, Anna, hem d'escoltar a Lamine Yamal, que ha concedit una entrevista a José Ramón de la Morena i hem vist segurament la part més personal, no?, de Lamine.
Sí, moltes reflexions interessants que ha deixat Lamine Yamal en aquesta entrevista, com per exemple la seva ambició.
No sueño con tener un balón de oro, sueño con tener muchos. Al final yo creo que soy un jugador que tiene la capacidad para hacerlo, que si no lo hago es porque yo no he hecho las cosas bien o porque no lo he querido, entonces sueño con tener muchos y el día que llegue pues llegará y seré muy feliz, pero que voy a seguir siguiendo ganando más y ganando con mi equipo y todo.
Un Lamine Yamal, per tant, que ja assumia moltes pilotes d'or. I com li ha canviat la vida a Lamine i, sobretot, a la seva família, ho explica.
Tú lo notas, la tranquilidad, las caras que pone tu madre cuando la ves en casa. Yo venía de estar en un piso donde la cocina y la habitación estaban en el mismo sitio, entonces veo a mi madre feliz, veo que mi hermano puede tener la infancia que yo hubiera querido y eso es lo que más feliz me pone. Veo que mi padre está tranquilo en su casa, que mi abuela está tranquila en su casa, mi madre tiene todo lo que ella quiera, para mí es mi reina, es lo que más quiero, entonces es todo lo que un buen niño puede pedir.
Que por eso estoy yo también tan orgulloso de...
Ya lo sabemos.
De mi hijo y de mí.
Señor Hassel, ya lo sabemos que
de ti también.
Hombre, de mí también. Soy el que ha creado a Lamine Yamal. Vale, yo creo que tengo que tener un mérito.
Sí, hombre, sí lo tiene, sí.
Claro, y por eso tengo yo el mural con mi hijo, que es casi tan grande como yo.
Y un maniquí.
Y un maniquí también. Y dentro de poco voy a tener el mío, que va a ser el doble de grande, porque yo soy más importante todavía.
Mausoleu tendrá al final. ¿Qué me da? ara.
Explica també els orígens de la seva família, com arriben a Espanya i una mica d'on ve a la família de Lamine Yamal.
La primera en llegar fue, bueno, de parte de padre. Mi abuela llegó sola en autobús. Me acuerdo que se coló en el bus y primero llegó a...
¿Desde dónde venía?
Desde Marruecos. Pero paró en Algeciras, paró en Granada y consiguió llegar a Mataró. Justo llegó a Mataró. Fue la primera en llegar de toda nuestra cultura. Entonces empecé a trabajar, trabajaba de mañana, de tarde, de noche para que mi padre pudiera venir, porque mi padre se quedó en Marruecos solo con su hermana. Y cuando hizo un poco de dinero, le pagó a una señora que trajera a mi padre. Entonces ahí se juntaron en Mataró y mi padre empezó a crecer. Y mi madre, de Guinea, vino con mi abuela y llegaron a Barcelona. Y de ahí, pues, mis padres se conocieron en Barcelona y empezamos a vivir como en una residencia de más padres jóvenes y yo me crié ahí en una residencia. Que era como un comedor, ¿sabes? Que nos daban comida a todos y todo bien. Luego siempre hemos vivido en... Típico que un amigo tiene una casa y te deja una habitación. Hasta que mis padres se separaron, mi padre se fue a vivir con mi abuela y mi madre conmigo en Granollers.
Aquesta li interessarà també a Hasselhart. A l'agost del 2024 va patir un apunyalament.
No sé si li interessarà massa.
I així ho va viure el seu fill.
Me llama mi prima, que estaba en Marruecos. Y me dice, ¿estás solo? Y digo... Sí, estoy con la mujer como si estoy solo. Y me lo cuenta y luego me empiezan a llegar llamadas y claro, yo estaba en Barcelona y en ese momento pues me bajo del coche y intento irme a la estación de tren para ir a Mataró. Pero claro, yo ya era futbolista ahí.
Porque estabas ¿en dónde estabas? En
Barcelona.
En Barcelona.
Pero claro, tú imagínate que eres un niño y te dicen que han apuñalado a tu padre. Entonces yo me quedé subido al tren y para Mataró y no me dejaban, me encerraron en casa y intentaba salir y no me dejaban, entonces... Fue un momento duro, al día siguiente tenía entrenamiento y obviamente fui a entrenar. Entonces llamo a mi padre, me dice que está todo bien, me dice que esté tranquilo, sobre todo, que no me preocupe, pero obviamente me voy a preocupar. Y le fui a ver al hospital al día siguiente por la mañana y ya todo se tranquilizó.
Aún tengo las cicatrices, ¿quieres verlo?
No, hace falta.
Que no, te lo enseño aquí mismo, que te lo puedo enseñar aquí ahora,
Un episodi bastant delicat.
Quiero aprovechar aquí...
No, deja, no enseñe
y encima
nada.
De la cicatriz poner a mi hijo jugando a fútbol y que la cicatriz sea el césped.
Sí, ¿saps? Per favor, què més, Anna?
Res, ja sabem que a Munir li agrada molt el rap americà.
Bueno,
doncs es veu que quan la Lamine Yamal era petit, a la que podia, el seu pare se n'anava cap a Nova York.
Claro. Yo tenía ganas de ir por mi padre, sobre todo, que al final, al gustarle el rap, le gustaba mucho ir a Nueva York cuando era joven, pues tenía mucha ilusión de estar ahí. Sí, siempre que podía ir a Nueva York. Cuando yo era más pequeño, yo me quedaba con mi abuela y él iba para ahí.
Claro, andaba a escuchar a los artistas que me gustan. Porque son todos de Nueva York. Yo la resta no sé qué es. ¿Qué es?
Nicki Nicole. ¿Bizarrap?
¿Qué es? También Bizarrap. No sé qué es eso.
No, ya.
Yo, música de Nueva York. Música... tengo una cadenita.
Sí, ya la
empieza.
¿No? Siempre digo el mateix.
Young Dolph.
Sí,
¿sabes
Young
quién
Dolph,
es?
Sí.
Está muerto el pobre.
Ya lo sé, hombre.
Tengo también una pulsera de uno que es Lil Perikit.
¿Qué?
Lil Perikit, de Periquito.
Su acaba
de
matar,
¿no? No, que se llama Lil Perikit. También está muerto, lo mataron de un picotazo.
Va, por favor. Només de gran artistes morts.
Sí, bueno, porque la cultura de Nueva York, la gent, pues son de los barrios.
Sí, sí, es la cultura que li agrada a vostè.
Y con 33 años no pasan. De la edad de Cristo.
Sí, per cert...
un tiroteo, lo normal, un apuñalamiento...
És el pare cada dia.
Lo normal... en la cultura de Nova York.
Lamine acaba aquesta entrevista, em sembla que és donant 150 pilotes a Rocafonda. I diu, no a Mataró, no, a Rocafonda. És com acaba l'entrevista Lamine Yamal. Us he fet quedar perquè escoltéssiu Lamine Yamal, que em semblava molt interessant. Poquí, Ivan,
gràcies.
Ja us deixo marxar per fer la vostra paella del divendres.
Molt bé, molt agraït.
Un plaer, que vagi bé.
Igualment.
Gràcies, Palet.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.